Imagina't un tio de futbol en aquella època que tingués 150 milions de pessetes.
El dinero lo puede todo en la vida.
Era milionari o multimilionari.
Eh?
I arriba un dia...
Tites, tites,
no? L'any 2000, diuen, no, no.
No, no, no.
Ara vostè no té, no arriba al milió d'euros, té 900.000 euros.
Si han fet bé els números, no els han fet.
Però tu dius, però, escolta, me'ls han fotut de cop, saps què li dic?
Em sento enganyat.
I quedes pelat.
Un robo?
Vull dir que de bons a vegades la gent parla molt.
I love other people's money.
I les circumstàncies, si no, no t'has actualitzat.
La Rosalia.
Vull dir, la gent va perdre molts calés. Amb una paraula, el que tenia cèntims...
Al Palau hi ha molta pinya.
Va perdre molts calés.
Hi ha molta gent que cobrava en negre.
Per què carai poseu la copa? Per què la poseu? Eh? Per què ho feu?
La setmana tràgica.
Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Els diumenges a aquesta hora són sinònim al suplement de Londres. Allà hi tenim el Ion Sindreu, doctor europeu en ciències polítiques, investigador a la London School of Economics. Aquest és el Toni Redon. I el Ion Sindreu és periodista, columnista del Wall Street Journal. Bon dia a tots dos. Com esteu?
M'has sorprès aquí per un moment, eh?
Sí, us he canviat una mica els papers.
Estava assumint unes credencials.
Bon dia i bona hora.
Què hi feu a Londres, companys? Què hi feu tan juntets? Perquè us veig a través d'una pantalla amb un skyline fantàstic d'una ciutat plujosa, d'una ciutat rúfula.
Bé, la ciutat una mica jo crec que s'està preparant pel Brexit, no? Queda pocs dies per la, pel final, per la deadline,
no
pel
passarà,
termini.
No passarà.
No passarà, però i el, crec que el clima s'està, o la temperatura i el temps, la pluja s'està adaptant a aquest final que ens espera. Però bé, jo escapa, he vingut a veure el Ion. El trobava a faltar i necessitava estar aquí al seu costat i aquí estic.
Sí, sí. Em van portar una planta i tot al pis. Eh?
Carai, que maco.
És com una mena de mini palmera.
Quantes plantes et van arribar a regalar?
Em van regalar unes 5 plantes.
Bé, sembla una jungla, això, ja.
Sí.
O sigui, el Ion ha fet la festa d'inauguració de la nova casa, del nou pis.
Sí, sí, sí. El problema és que jo mato totes les plantes, de moment, perquè tinc una capacitat de... O, és a dir, o els hi dono massa aigua o massa poca. Llavors és un desastre. Sobretot considerant que mon pare és jardiner, per tant, és una humiliació absoluta.
Veus, jo això és un problema que no tinc perquè les plantes no les rego mai. Per tant, és impossible de donar-los massa aigua perquè simplement sí, sí. No sé ni on són.
Mira, parlant de plantes, avui el tema que us proposo en aquesta setmana tràgica, aquest espai d'economia i política... Va precisament d'això, va precisament d'ecologisme. In my dreams, in my childhood, with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems. Veure, aquesta noia ja la coneixeu, és la Greta Thunberg, i és que avui volia posar això damunt la taula perquè l'altre dia, parlant una mica amb el Ion, em va dir: "No, és que escolta'm, això de l'ecologisme està cridant l'atenció dels inversors." Què vol dir això, Ion?
Sí, això ja fa uns quants anys, eh? És una cosa que, de fet, trobareu diversos noms, si mireu en el món dels mercats financers. Va des de SRI, que crec que vol dir inversió responsable sostenible, fins al més popular, darrerament, de paraules, és ESG, que vol dir, bàsicament vol dir en anglès... medi ambient, que és environment, societat i governance, que seria com, diguem-ne, com es gestionen les empreses. Llavors intenta ser aquesta mena d'amalgama de coses socialment sostenibles i ecològicament sostenibles, és a dir, empreses que tractin bé el medi ambient, que tractin bé els treballadors i que estiguin gestionades d'una manera poc corrupta. Llavors s'ha generat tota aquesta mena d'indústria que bàsicament diu invertir o prioritzar aquest tipus d'empreses. No? Llavors això va començar ja fa bastants anys, sobretot als països escandinaus, on aquestes coses els importen molt, com podeu veure amb el cas de la Greta Thunberg. Van començar dient no invertirem en empreses de tabac o en les grans petrolieres. I ha acabat ara sent una mena de cosa molt més complicada en què hi ha una sèrie d'empreses que fan una mena de punts, no? Unes puntuacions i uns rànquings, i llavors, a partir d'aquí, et diuen doncs, quines empreses en principi són més sostenibles i quines ho són menys, i hi ha tota una indústria financera dedicada a utilitzar aquestes dades per acabar prioritzant aquelles empreses sostenibles, i l'argument que fan servir és que com que aquelles empreses que no són sostenibles o els acabaran clavant una multa o com que no estan ben gestionades acabaran perdent els calés, invertint en les empreses sostenibles doncs no només fas el bé, diguem-ne, sinó que acabaràs guanyant més diners a llarg termini. El problema de tot això és que ni està demostrat ni té especial sentit, crec jo, perquè una cosa que vam fer al diari, per exemple, és jo i un altre periodista vam agafar tots aquests diferents rànquings, no?, de diferents empreses que els produeixen, i els vam comparar els uns amb els altres, no?, per veure si una empresa diu això, per exemple, General Motors, no?, en un dels rànquings diu que és una empresa molt dolenta perquè fabrica cotxes, però en un dels altres rànquings diu, ah, no, però és que estan invertint molt en cotxe elèctric, per tant és una empresa molt bona. I quan tu comparaves tots els rànquings veies que no tenien res a veure. És a dir, que depèn de quines dades agafis, tu pots decidir invertir en el que et doni la gana, perquè resulta que depèn tot de com s'interpreti.
Un dels grans problemes d'aquests rànquings, Jon, no sé si estaràs d'acord, és que, primer, són contradictoris, no?, com deies ara, per tant ofereixen una informació diversa i a vegades molt difícil d'interpretar. I la segona és que a mi em dóna la sensació que aquests rànquings el que fan és encara requereixen d'un esforç del consumidor molt elevat, no? És a dir, si tu ets un consumidor educat, format, que li interessa el tema, que està, diguéssim, preocupat pel medi ambient, quan va a comprar, no sé, fruita i verdura, per exemple, es dedicarà a mirar si aquella taronja ve de Sud-àfrica o ve de l'Horta de València. Però, si no és el cas, simplement agafaràs la millor per preu o simplement la millor per imatge. Per tant, encara, malgrat algunes iniciatives públiques, no?, requereix un esforç del consumidor que és prou elevat i que, per tant, al fons és minoritari.
I, a més, aquí hi ha una cosa de fons que a vegades no se n'és conscient, que és que tu, Escapa, segur que quan has anat al banc, no?, i has demanat invertir els teus diners, te'ls han posat en algun tipus de fons d'inversió que ha retornat bàsicament peladilles, no?, i llavors t'han clavat una comissió de cal ample. Resulta que tots aquests experts fons d'inversió que diuen que invertiran els teus diners i guanyaran en el mercat, se sap que fracassen, no?, i que, per tant, és molt millor posar els teus diners en el que se'n diu inversió passiva, no?, que és bàsicament hi ha un senyor darrere, però hi ha un ordinador que diu, doncs jo ho invertiré tot a l'IBEX 35 o a l'S&P 500 i amb una molt baixa comissió, de manera que tu no guanyaràs el mercat, però si la borsa en general, com que sabem que tendeix a pujar amb el temps, no?, ha pujat un 10% en els darrers dos anys, doncs tu faràs un 10% i una petita mica te la trauran en comissions i en impostos. Resulta que com que s'ha vist que això és molt millor per tothom, tots els diners estan fugint d'aquests inversors i estan anant en aquesta mena de robots, diguem-ne, no? I com que això és així, aquestes empreses d'inversió estan desesperades per intentar trobar maneres en què justificar que els hi has de donar calés amb ells i que et poden cobrar una comissió més gran. I jo, la sensació que tinc és que aquesta manera de disfressar-se, no?, amb inversió sostenible és una nova manera de fotre't els calés. Això no vol dir que no hi hagi algun cas en què potser estigui justificat o que tu puguis voler no invertir en empreses d'armament. Això és una altra cosa. Però aquesta idea que, bé, no sabem molt bé què diuen les dades, però jo t'asseguro que si em dones els calés, no?, i ho fem suficientment bé, et trobarem aquelles empreses que, com que són sostenibles, també acabaran donant-te més diners. Tot això a mi em sembla que és una presa de pèl, perquè és possible que durant una època acabin donant més diners, però si això passés, tothom invertiria en aquestes empreses i deixarien de donar més diners. Per tant, al final, tot això acaba sent una justificació perquè els calés tornin a les mans d'aquells que us volen fotre més comissions. Almenys, és la sensació que jo tinc.
Per tant, el que m'estàs explicant, Jon, és que la conclusió és que els mercats no tenen cap mena d'ideologia i que, per tant, el cinisme és a l'ordre del dia.
És a dir, a nivell personal, els inversors a vegades sí que tenen ideologia, no? I ells sí que, molt sovint, sí que creuen que, per exemple, invertint doncs, en el cotxe elèctric, acabaran fent un món millor, no? I acabaran, a més, guanyant-hi diners. El problema és que, com dic, això no és evident que sigui veritat. És possible que sigui veritat, però fixa't que si fos veritat que invertint en el cotxe elèctric fessis diners, llavors no caldria ideologia, perquè la feina de tots aquests senyors, no?, és guanyar guanyar més diners. Precisament el problema que tenen és que, com dic, no els guanyen. És a dir, els guanyen per ells, perquè es queden la comissió, però pels seus clients, doncs de mitjana, d'entrada, perquè tots juguen un contra l'altre, doncs no fan més diners. Per tant, no, és evident que al final doncs el director d'una empresa està allà per fer diners per l'empresa i el que gestiona un portfoli d'accions està allà per fer diners amb aquelles accions. Els mercats, en aquest sentit, no tenen ideologia perquè tampoc està clar que n'hagin de tenir, no? És a dir, la ideologia la tenim als votants a través de les legislacions, a través dels governs i a través de forçar, no?, els diferents actors del nostre sistema econòmic a no fer determinades coses.
Efectivament, de fet, tal com està muntat el nostre sistema econòmic des de fa uns quants anys o segles, el que predomina una mica seria l'anàlisi cost-benefici. Això no vol dir que no hi hagi ideologia, però simplement els actors, quan decideixen invertir o prendre determinades decisions econòmiques, ho fan en funció d'uns determinats resultats. I com bé deia en Jon, i jo hi estic molt d'acord, és qüestió dels votants, de que si no ens agrada aquest sistema econòmic, o si creiem que el govern hi ha d'intervenir d'alguna manera per regular-ho, llavors ha de posar penalitzacions, impostos o altres tipus de regulacions per mitigar possibles efectes negatius del mercat.
Que tampoc vol dir que sempre l'encertem, perquè tu, Toni, recordaràs el dièsel.
Sí.
Que en el seu dia era la gran promesa, no?, que els governs van intentar promocionar per els cotxes dièsel perquè contaminaven menys. Al final ara hem girat totalment i ara volem prohibir els cotxes dièsel perquè resulta que tot i que emetien menys CO2, emetien altres gasos tòxics que són pitjors per la salut. Per tant, o per exemple amb la biomassa ha passat això també, no? En el seu dia la biomassa era la gran promesa de l'energia renovable i ara comencem a veure quan fas l'anàlisi del cicle complet resulta que no és veritat que, com que es planten més arbres, resulta que tot el que cremes ho recuperes, no? I que hi ha molts altres problemes també econòmics de promocionar aquestes plantacions en determinats països. Per tant, és evident que fins i tot des del legislador tenim problemes per saber, no?, quin camí hem d'emprendre. Imagina't tu dir, no, és que si jo promociono una mica aquest tipus d'accions i venc aquelles altres accions d'aquelles altres empreses, el món acabarà sent un lloc millor. No tenen ni idea, ningú pot saber, i quan a més estàs venent que a sobre faràs calés amb això, doncs crec que el conflicte d'interessos és complet.
Recordo, mira, aquella frase del David Fernández, de la CUP, que deia que ell s'autodeterminava cada vegada que anava a comprar. Deixem obrir també el capítol polític, perquè l'ecologisme també ven vots o també compra vots. De fet, fa un temps passava això en aquest país.
Un canvi de debò és tancar les nuclears i fomentar les energies renovables. Un canvi de debò és que els tomàquets tornin a tenir gust de tomàquet.
Quina gran frase, que el tomàquet torni a tenir gust de tomàquet. Això era el 2003, 2003, ha plogut ja. Crec que aquest era Joan Saura, de fet, no?, que sentíem de fons. Iniciativa ja parlava que els tomàquets havien de tenir gust de tomàquet, Rodon.
Sí, i la meva pregunta és si avui en dia els tomàquets encara tenen gust de tomàquet. No ho sé.
I és jo... que odio el tomàquet, per tant, no, com a mal català no suporto el tomàquet. Jo recordo que el Josep Cunin al seu dia feia aquest tipus de programes, no?, en què preguntava a la població de Catalunya si el tomàquet encara tenia gust de tomàquet, i recordo que hi havia respostes molt variades.
Home, de fet, la gran pregunta és una cosa que te n'adones quan viatges a l'estranger. A molts llocs el tomàquet encara fa menys gust de tomàquet, com per exemple en el país en el que som ara. De fet, la transformació entre el vell, o entre el comunisme o el socialisme cap a l'ecosocialisme, a Catalunya va arribar una mica tard, perquè a la majoria de països europeus és una transformació que es produeix una mica abans, que és cap als anys 70, alguns fins i tot cap als anys 60. I en el fons és una transformació que, al meu entendre, obeeix a dos tipus de lògica. La primera és una vinculada amb el prestigi de la Unió Soviètica i de tota la seva ideologia que la sustentava. La Unió Soviètica, que al principi, just després de la Segona Guerra Mundial, era un model que es veia com un model bo per a molta gent, i que de fet en molts anys es va considerar que fins i tot podia superar els Estats Units.
I de fet té lògica, perquè Rússia era un país feudal i basat en l'agricultura, que de fet això últim no ha acabat mai de marxar del tot, però es va industrialitzar a una velocitat rècord, una mica com ara la Xina està fent també en polítiques de planificació. Per tant, vull dir que és veritat que va acabar col·lapsant, però que també s'entén, no?, que inicialment diguessis, home, a nivell de desenvolupament ha estat un èxit.
Efectivament, de fet, i aquí hi ha una pregunta interessant, si és que els estats del benestar europeu serien com són si no fos per la influència directa o indirecta de la Unió Soviètica, no?
Per què són d'esquerres els partits verds?
Bé, això és una bona pregunta i és bàsicament perquè es vinculen, sorgeixen del moviment essencialment de les esquerres, per tant tenen un pòsit ideològic al darrere que els fa que continuïn sent com a partits d'esquerres.
Que tradicionalment no necessàriament era així. L'ecologisme es va defensar també des dels àmbits de l'extrema dreta en certs moments.
Exacte, de fet hi ha alguns països com Alemanya en què els primers partits verds són una combinació estranya en què la majoria de membres són gent d'esquerres, però després també tens alguns petits grupuscles, no només de dreta o d'extrema dreta, sinó fins i tot algunes persones llibertàries o anarquistes, no? Amb aquesta idea de que l'Estat, diguéssim, no ha d'entorpir amb la vida dels ciutadans i, per tant, si no ho fa, nosaltres sabrem tractar el medi ambient d'una forma més correcta. O aquesta, com a mínim, era la ideologia que expressaven. En tot cas, són bàsicament d'esquerres perquè provenen d'aquesta família d'esquerres i després perquè, a mesura que es van consolidant a nivell polític, van ubicant en un espectre d'esquerres. Això no vol dir, però, que en alguns països encara mantinguin un component de dretes importants. De fet, en molts països, els partits verds són considerats uns partits que poden donar suport a coalicions tant d'esquerres com de dretes. És a dir, una mica fan de partit frontissa entre un lloc i l'altre. Partits d'aquests petits, que en termes tècnics s'anomenen partits nínxol, és a dir, partits que es dediquen a un tema o tenen més, però hi ha un tema que és preponderant, tenen dos reptes, no? El primer és que, tal com indica el nom, es dediquen a un tema. Per tant, quan la societat va cap a un altre camí, tenen problemes per adaptar el seu discurs, no? De fet, hi ha recerca que mostra que els partits verds ho fan bé, sobretot, quan l'economia va bé. És a dir, que la gent prioritza la qüestió climàtica quan les coses van bé econòmicament i quan les coses no van bé opta per altres partits.
Ion Sindreu, periodista, columnista del Wall Street Journal, Toni Rodon, doctor obeu en Ciències Polítiques, investigador de la London School of Economics. Gràcies a tots dos des de Londres. Rodon, la setmana que ve tindrem per aquí, no, ja?
Sí, ja torno. El dimarts ja torno. Mm.
I Ion, regar les plantes, que saps que...
Falta. Les plantes es queden, eh? El Toni se'n va, però les plantes es queden i caldrà regar-les.
Molt bé, et portarem un cactus el proper dia. Una abraçada ben forta a tots dos. Per cert, tornes amb autobús ara, Rodon, o no?
No, torno amb avió, sí. No ho diem a ningú, eh?
No ho diem a ningú. Però ho dic, l'autobús a Londres, què tal? Va bé o no?
L'autobús va bé, el que passa que precisament xerrant del que xerràvem avui, aquesta setmana tot plegat ha estat una mica el trànsit mogut perquè hi ha un grup d'activistes del canvi climàtic.
Veus?
Que ha decidit tallar uns quants ponts. I per tant,
i aeroports també.
I aeroports, i per tant la mobilitat és una mica complicada.
Gràcies a tots dos, una abraçada ben forta, ànims.
Que vagi bé.
Fins aviat.